Bona tarda. El preu mitjà del lloguer a Sant Cugat registra un nou rècord i se situa als 1.341,57 euros de mitjana. Segons les dades de l'Incasòl de 2023, és el municipi de més de 10.000 habitants amb el preu més car de Catalunya, una xifra inèdita des del 2005. En concret, des de llavors, el preu del lloguer ha crescut un 60% i se situa lluny de les poblacions del seu entorn, com Barcelona, a 1.136 euros, Cerdanyola del Vallès, 859 euros i Rubí, 732 euros. El Sindicat de Llogateres de Sant Cugat veu l'índex dels preus de lloguer com una eina per guanyar millores en habitatge i per acabar amb la barra lliure de pujar els lloguers de forma indiscriminada mes a mes. Així ho ha explicat la portaveu de la plataforma, Mariona Bot, en declaracions a Cugat Mèdia, on també ha fet una crida a la proactivitat de les llogateres. Pel que fa a les crítiques, Bota considera que la proposta del govern espanyol és molt reduïda respecte a la catalana. A més, la portaveu també lamenta l'any de decalatge entre l'aprovació de la llei i l'aplicació de l'índex, un temps que, segons diu, ha comportat pujades flagrants dels lloguers. Finalment, Bota també ha reprovat que la proposta no impliqui una baixada de preus, sinó que sigui una mesura de contenció quan els preus ja són exageradament alts, ha dit. Eleccions el 12 de maig. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocat comicis anticipats després que el Parlament hagi tombat els pressupostos aquest dimecres. Ja es pot consultar l'ordre del dia de la sessió plenària corresponent al ple de març, que se celebrarà aquest dilluns a partir de les 3 de la tarda. El ple, que es pot seguir en directe a Cugat Mèdia, obre l'audiència pública a les 7 de la tarda. L'ordre del dia inclou un total de 49 punts, en els que torna a ser un dels plens més llargs dels últims temps, com el ple ordinari de desembre amb 52 punts. En aquest figuren un total de 9 mocions, incloent propostes tant de l'oposició com del govern. El Departament d'Acció Climàtica ha informat que a partir d'aquest divendres 15 de març i fins al 15 d'octubre ja no es pot encendre foc en terreny forestal. Aquesta prohibició entra en vigor en un dels anys més complicats pels efectes de la sequera, una de les més intenses i extenses del darrer segle, derivada principalment de l'escassetat de precipitació efectiva en els últims 3 anys. I de moment això és tot. Més informació a cugat.cat. Moltes gràcies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
A les 5 i 3 minuts reprenem el Connectats amb l'inici d'aquesta segona i última hora. Informació de servei, comencem pel trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Doncs, a banda de les aturades més o menys habituals d'aquesta hora, bàsicament vies del Vallès, vies com la B30, la C-17, la C-58 d'entrada a Barcelona, el que deia, a banda de les aturades que podríem dir toquen aquesta hora de la tarda, deixa'm repassar una incidència. Un vehicle avariat a l'autopista AP-7 al tram del Papiol. Hi ha un carril tallat en direcció sud, és a dir, en sentit Martorell, sentit Tarragona. Hi ha aturades importants, aquí sí, i poc habituals a aquesta hora. Són uns 6 quilòmetres de retencions ben bons entre Sant Cugat del Vallès i el Papiol. Això, com et deia, passa a l'autopista AP-7 en sentit sud a causa d'un vehicle avariat. A banda d'aquesta incidència, el que et deia, de moment, a la resta de vies, aturades habituals.
Gràcies i bona tarda, Roger.
Bona tarda.
Pel que fa al transport públic, anem al Transmet. Daniel Cáceres.
Doncs en aquests moments podem parlar d'un dijous de plena normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència significativa. Així que el conjunt de les línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Tarda de 4 a 6,
Connectats.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
El dimecres 20 de març se celebra el Dia Internacional de la Narració Oral i avui en parlarem amb l'Associació Catalana de la Narració Oral, La Faula. De fet, ja tenim a la Berta Rubio, membre de l'associació, i a la Patrícia Matgil, membre de la Junta, que ens explicaran què tenen preparat per al dia 20 de març. I amb elles també el nostre company Jaume Clapés, des de Ràdio Castellà. Molt bona tarda, Jaume.
Bona tarda, Carme. Sí, ja estic aquí a Ràdio Castellà, als estudis de Ràdio Castellà, amb la Berta, que la tinc presencialment. Hola, bona tarda, Berta.
Hola, bona tarda.
I també tinc al telèfon a la Patrícia McGill.
No sé si... Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Elles dues, com has dit, són membres de La Faula, l'Associació Catalana de la Narració Oral. I jo volia començar aquesta entrevista. Què és la narració oral? Ens podeu explicar-vos una mica de llum? Perquè jo la primera vegada que em va explicar la Berta narració oral, dic, un moment, vale, faig una idea, però concretament com definiríeu vosaltres què és la narració oral?
A veure, la narració oral és el fet, l'art de narrar contes, o hi ha persones que no narren contes estrictament, sinó que narren històries, mites, llegendes, i tot i així estan fent anar, diguem, l'art de la narració oral. Jo diria que, per a mi, una de les característiques essencials de la narració oral és el fet d'estar narrant de viva veu, ni tan sols diria davant d'un públic, sinó amb un públic, que t'està fent la història tant com tu. És a dir, la història es fa en el moment que un grup de gent la convoca, diguem, no? O la invoca.
Vale.
No sé si m'he quedat curta, m'he quedat llarga.
No, està bé, està bé.
Sí, hi ha una part d'interacció que és diferent del teatre, per exemple, no? Nosaltres, quan estem narrant, a banda del contacte visual que pots veure per on va, si allò està encaixant, si no està encaixant, si aquella broma els està agradant, doncs val la pena pescar-la una mica més i estirar-la. Fan un comentari i tu agafes aquella part del comentari i el poses com a la història o l'adaptes o no l'agafes, i hi ha com aquesta part que de vegades veiem, per exemple, els monòlegs, no?, que diu que algun del públic diu alguna cosa i l'agafen, doncs això ho poses a dins d'una història que estàs explicant, a dins del conte, la llegenda, com deia la Patrícia. Jo penso que això és el que, quan de vegades et diuen, però que sou com actors, i a mi em sembla que aquesta seria una mica la diferència, no, Patrícia? Perquè no estem dient un text allà
tancat. No. Tenim el nostre esquema mental o les nostres imatges que es van succeint com una pel·lícula, diguem, però aquestes imatges canvien en funció del que estem vivint en aquell instant. És a dir, és un art que no es pot desenvolupar si no és en aquell moment. Jo... Durant la pandèmia, per exemple, quan va haver-hi tanta necessitat de fer coses a través de pantalles, per exemple, per a mi era inviable. Era inviable perquè per a mi això no era narració oral, no acabava de ser el fet d'explicar contes, no?
I a quins llocs? A quins llocs té cabuda la narració oral? Perquè ara ho estàs parlant d'una manera com enfocat molt a la canalla, no? A un públic familiar...
No té per què.
No té per què. A quins llocs ens trobem un espectacle de narració oral?
A tot arreu. Un espectacle de narració oral pot donar-se al carrer, a una biblioteca, a una escola, a un teatre... Pot donar-se a tot arreu. Un espectacle, he dit espectacle. La cosa de narrar contes, evidentment... No, evidentment és una qüestió social que es pot donar en un safareig, en una casa, en qualsevol lloc, no?
Sí, però l'espectacle com a tal, de narració oral, muntat com
a tal, i en aquest moment s'està donant en aquests espais, no? I fonamentalment jo crec que en els últims anys s'ha donat moltíssim a l'àmbit de les biblioteques i les escoles. Corregeix-me si m'equivoco, Berta.
No, jo també, el que passa que sí que és veritat que el portes a més llocs. Nosaltres, per exemple, a Sabadell fem un festival de contes que es diu Vet aquí Sabadell i que cau amb la salut, amb els dies de la salut, i aprofitem per explicar contes a l'autobús. en els trajectes que van fins a la salut, amb autobús, que hi ha una línia extra, diguéssim, un servei extra per fer les visites a la salut, que és el dia, diguéssim, el dia de la salut, doncs aprofitem per explicar contes en aquest context, que és un context on portes diguéssim, l'espectacle de narració oral en un lloc desubicat, per dir-ho d'alguna manera. Però, sí, que vull dir, no és corrent, perquè els corrents són, com diu la Patrícia, escoles, biblioteques, centres culturals, fins i tot alguns cafès teatre, no, Patrícia, també, quan sí, és més per adults.
De tota manera, clar, és importantíssim. Gràcies per fer-nos aquesta pregunta, perquè, de fet, nosaltres una de les coses que volem reivindicar des de la faula és precisament aquesta. Els contes són per a tothom, i hi ha alguns de nosaltres, com ara et deia la Berta, que organitzem festivals, i jo crec que forma part del nostre activisme dins la narració oral, perquè volem que la narració torni a tothom, és a dir, tots els éssers humans estem necessitats de la narració. Per tant, no pot ser que durant èpoques de les nostres vides desaparegui perquè no és el que toca. Llavors nosaltres estem intentant que torni allà on creiem que havia estat, o fins i tot on no hi havia estat però creiem que ha de ser-hi, no? Jo també, en el festival que organitzem aquí a la Segarra, que es diu Segamots, doncs també intentem anar a edificis de patrimoni o a places o ja, jo què sé, ara em ve al cap un altre projecte per aquí, pel meu poble, que és a la Segarra, que és Cabana Buida, que és un recorregut fins a una cabana abandonada, on s'explica tot el context, tot elements de la natura fins a arribar en aquella cabana i ens posem a imaginar les històries que s'explicaven en aquella cabana. Intentem que la narració arribi a tothom, i jo crec que en aquest sentit aquí a Catalunya doncs s'està fent força feina més que se n'ha de fer, però bueno, a Sabadell teniu aquest grup consolidat, hi ha el Munt de Mots a Barcelona, hi ha el Segamots a la Segarra, l'Encontats a Balaguer,
l'Eva,
que està fent una feina també extraordinària a nivell d'oralitat i d'eixamplar també els horitzons de l'oralitat, no? No només narració oral, sinó altres manifestacions d'oralitat, que són germanes.
Sí. Lligat amb això, no sé si em podríeu explicar una mica com va néixer l'associació, com decidiu formar aquesta associació. Era una mica per això que estàs dient, per reivindicar la narració oral?
D'una banda, sí. D'altra banda, a veure, va néixer en un moment molt, molt concret, va néixer l'any 2020, quan les problemàtiques que ja teníem com a col·lectiu professional, que ja les teníem, les problemàtiques, però que es van fer més paleses i més punyents en aquella època en què a nivell laboral ens va ser molt més difícil dur a terme la nostra feina. Llavors, hi havia totes unes estructures socioeconòmiques que no ens protegien. Llavors, vam aconseguir ajuntar-nos gent que està dins la faula en aquest moment i gent que està fora, ens vam ajuntar per intentar arribar a les institucions per tal de millorar la nostra situació i fer com es diu, fer pinya. Llavors, una de les coses que vam aconseguir en aquell any 2020 va ser que el Parlament de Catalunya ens reconegués com a art escènica. És a dir, nosaltres fins a aquell moment ni tan sols érem reconeguts com a art escènica. Sí, digues.
Sí, no dic que quan va haver-hi tot el problema amb la pandèmia, dels que tenies ajuts o no tenies ajuts, clar, ens vam trobar desprotegits, no, Patrícia?
Sí, seria la manera. Com descatalogats, no?
Exacte.
Vull dir, no... Llavors, bueno, vam tenir la sort que els nostres interlocutors en aquell moment, tot i no està així descrits i catalogats, doncs vam van atendre les nostres peticions, però va quedar clar que no érem interlocutors vàlids un cop passat aquest moment de crisi més profunda. Llavors vam decidir constituir-nos en una associació que inicialment volíem que tingués característiques molt sindicals, i que per qüestions purament de lleis, de com estan fetes les lleis i de l'època en què van ser aprovades, doncs vam haver de fer una associació del tipus com és ara, no? On tenim uns estatuts que està on està com molt clara la nostra tasca, el per què de la nostra existència, no?
Molt bé, i tinc entès que el dia 20 de març és el Dia Internacional de la Narració Oral, i això és dimecres que ve. Hi ha alguna cosa preparada des de l'associació per commemorar aquesta fita?
I tant.
A veure, expliqueu-nos.
Digo tu, Berta,
què teniu preparat? Pica
en pedra. Aquest any també es commemora els 100 anys de ràdio a Catalunya. I llavors hem pensat, no?, que estem casats per aquesta... estem units per aquesta paraula parlada, no?, per aquesta paraula oral, i hem com creat una ràdio virtual, ara ho explico millor, Patrícia, em corregeixes, si no, que es diu Ona 20, que el que volem fer és escampar els contes que hem anat posant, bé, que hem anat enregistrant tots els narradores i narradors de la faula, tenim com un sac de contes, no?, per poder posar a disposició de totes les ràdios de Catalunya i poder fer una mica aquesta celebració conjunta de celebrar l'efemèride dels 100 anys de Ràdio Catalunya i doncs aquest dia de la narració oral. I llavors el que hem fet nosaltres és enregistrar una pila de contes que posarem a vostra disposició perquè doncs el dia 20 o fins i tot tota la setmana pugueu anar posant aquests petits... Ens hem portat molt bé, els hem fet de 2 minuts, oi, Patrícia?
Bueno. I tant.
Els hem fet de 2 minuts perquè doncs totes les ràdios puguin tenir ganes de poder fer una mica de visibilitzar aquesta celebració. I ens semblava bonic perquè... Hi ha això, no? Hi ha l'efemèride aquesta del centenari. Pensem que són coses diferents, evidentment, però al final ens uneix la paraula i ens va semblar una manera bonica de celebrar el dia i una manera que es podia descentralitzar i portar tot arreu, no? Perquè de vegades, per motius evidents, perquè tu no ens podem, no tenim el do de la ubiqüitat i estar a 25 llocs al mateix temps, doncs de vegades caiem en la centralització. Tot i que a la faula intentem que no, però... Les coses les pots, pots estar en un lloc, no pots estar a tres.
De fet, a la faula, una de les coses que vam fer va ser posar la seu fora de Barcelona perquè per tal de descentralitzar una miqueta, no simplement com una cosa simbòlica, no? I això, doncs, amb aquest esdeveniment, doncs, també volem que arribi a tot Catalunya i bueno, hem fet aquest sac, com diu la Berta, ple de contes per escampar-lo. El dia de la narració oral és un dia que es va inventar, diguem, des de Suècia fa ja... Ara no sabria dir exactament quants anys, però la Federació de Narració Oral de Suècia va crear aquest dia, diguem, o va proposar aquest dia, i cada any es va canviant de tema, i enguany el tema era els ponts. I nosaltres, bueno, a part de que els contes crec que van tots sobre ponts, doncs vam pensar doncs això, que per què no tendir un pont entre aquesta efemèride vostra de la ràdio i la nostra i el nostre dia internacional.
És meravellós, és meravellós. Aquí a Ràdio Castellà prenem nota, totes les ràdios que ens escolten ara des de la xarxa també suposo que prendran nota. On podem trobar aquests contes? On a 20, has dit?
No, nosaltres us els passem perquè pugueu... Nosaltres us els passarem perquè els pugueu... De fet, us els enviarem, sí, perquè els pugueu emetre.
Perfecte, doncs estem pendents. Hem d'acabar ja l'entrevista. Moltes gràcies per passar per aquí. Esperem el dia 20 amb candeletes per escoltar aquestes històries. A més, a la ràdio, si és una cosa breu, això xifla. 2 minuts, això els xifraré a totes les ràdios, per suposat. I esperem, almenys, donar una mica de llum i de visibilitat a la narració oral. Sí. Moltes gràcies a les dues per passar pel Connectats.
A vosaltres.
Moltíssimes gràcies per donar-nos veu.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connecta't al patrimoni.
Segur que alguna vegada heu sentit a parlar de la creu de terme dels vostres municipis. Avui en parlarem de l'origen d'aquest concepte, però també de la història de la creu de terme de Sant Cugat, que recentment ha hagut de passar pel taller de reparació, o millor dit, pel centre de restauració de béns mobles, a causa dels desperfectes ocasionats per un acte vandàlic que va patir el 2021. Sami Fernández, molt bona tarda. On ets?
Bona tarda, Carme. Em trobo on fins en el moment de l'atac es trobava aquesta creu de terme, al costat de la llotgeta del monestir de Sant Cugat. M'acompanya l'historiador santcugatenc Domènec Miquel, que ens resoldrà tots els dubtes i ens explicarà el futur de la nostra creu. I és que la nostra creu de terme s'exposarà al Museu del Monestir i en el lloc on es trobava es col·locarà una reproducció. Això ho ha explicat l'Ajuntament, i és que el fust va patir una bretolada l'any 2021, després que un home s'infilés i el monument cedís i quedés destrossat. Bona tarda, Domènec.
Hola, bona tarda.
Primerament, per tots aquells que no coneixen el concepte, què és una creu de terme?
A veure, una creu de terme és una creu que s'erigia al costat d'un camí que anava entre dues poblacions, però no necessàriament marca el terme, eh? No està, diguéssim, al final del terme, sinó que més aviat, diguéssim, indica la proximitat de la vila, de la població.
Clar, perquè potser una diferència de les demés creus de termes que hi ha al Vallès és que la de Sant Cugat sempre ha tingut una història especial perquè es trobava situada originàriament en el centre de la ciutat, entre els camins de Terrassa, de Rubí i Martorell.
A veure, diguéssim, a Sant Cugat hi havia una col·lecció de creus de terme. No és aquesta, no és l'única, eh? Si tu vas aquí darrere, diguéssim, en veuràs que n'hi ha una altra, eh? Que és la del camí de Montcada. Aquesta era la del camí de Terrassa. Llavors, aquesta creu de terme estava situada més o menys on ara hi ha el Joan Maragall, una mica més amunt, entre la plaça Rafael de Casanova i el Joan Maragall. Però això allà no s'acaba el terme de Sant Cugat continua molt més enllà.
Però al final va ser enderrocada el 1936, durant la Guerra Civil, i va ser reubicada dintre del centre del monestir, del recinte del monestir, per protegir-la una mica fins a la bretolada del 2021. Per conèixer una mica la importància d'aquest assumpte, ens agradaria que ens comentessis una mica quin valor té la creu de terme per Sant Cugat. És a dir, per què després de la seva bretolada s'ha decidit reconstruir-la?
És una creu de terme gòtica, per tant, és una creu de terme que està catalogada, que forma part, diguéssim, del patrimoni no sols municipal, sinó del patrimoni arquitectònic català. I, per tant, diguéssim, doncs, si es trenca, s'ha de tornar a restaurar i tornar-la a col·locar.
Abans m'ha comentat que és una decisió una mica complicada, la de tornar a reconstruir la creu, perquè heu trobat algunes dificultats en el camí. Em pot comentar una mica sobre aquest tema?
A veure, la primera, diguéssim, perquè la creu es va fragmentar molt. A diferència del que va passar l'any 36, doncs l'any 36, com que va caure sobre terra llaurada i de més, no es va trencar gaire, i en canvi aquesta vegada el picar contra el pedrís i tot plegat, doncs la qüestió és que s'ha trencat molt. Llavors això ha portat una reconstrucció molt més complicada. Això fa que et plantegis que una cosa és el fust, que podem tornar a posar el fust original en aquí, i una altra cosa és la creu, la banda de dalt, que aquesta banda de dalt potser doncs, és molt millor conservar-la dintre del museu i en aquí instal·lar una rèplica, com hi ha una rèplica en aquesta d'aquí darrere, no?
I qui va prendre aquesta decisió de fer una reproducció de la creu i col·locar l'original dintre del museu?
Bueno, això és una decisió que es pren a l'Ajuntament, sí.
I va ser l'única opció que vau tenir o us vau plantejar d'altres idees?
No, es van plantejar moltes opcions, però a veure, diguéssim, una de les opcions era traslladar la creu a una altra banda, diguéssim, tampoc és el seu lloc original, per tant, a veure, es podia instal·lar tranquil·lament, diguéssim, en una altra banda, però si l'hem de posar en un lloc cobert necessites un espai molt gran, no el pots posar en qualsevol lloc. Llavors, el més fàcil és desmuntar la creu de dalt i posar la creu de dalt, per exemple, en el museu, si has estat al Museu de Montserrat, hi ha l'exposició aquella que es diu Nigra Sum, i dintre de l'exposició hi ha una creu de terme. Mm. Però que només hi ha el nus i la creu, que és més petita, que aquesta, això sí.
I què en considera d'aquesta opció escollida?
Jo penso que és la millor opció, diguéssim, de posar aquí una reproducció que pugui resistir, etcètera, etcètera. Esclar, a veure, de vegades tenim una idea molt equivocada del patrimoni perquè sembla que el patrimoni hagi de durar per sempre i el patrimoni és perible. Si tu fas una cosa que està instal·lada a l'aire lliure, vol dir que està sotmesa a tots els elements atmosfèrics i, per tant, si doncs hi haurà una erosió pel vent, per la sorra que es arrossega el vent, per la pluja, perquè se t'hi fan fongs, perquè s'hi fan... Vull dir, sí. És a dir, de mica en mica aquesta obra que original, diguéssim, doncs té un procés de degradació. Aquesta creu té 500 anys. Per tant, a veure, aquesta creu té un procés de degradació. Aleshores, si diem que la volem conservar, va molt més bé conservar-la en un lloc interior on aquests elements no l'afectaran que no pas, diguéssim, aquí a l'exterior, i a l'exterior posem una rèplica.
I s'han trobat els culpables de la bretolada de la creu?
Sí, això sí, això no hi va haver cap mena de problema perquè va ser tan burro que es va tirar la creu a sobre i es va trencar un braç i va tenir que venir la policia a ajudar-lo i portar-lo a l'hospital, a la mútua de Terrassa perquè li enguixessin obres. O sigui que no hi ha cap problema de saber qui és.
I en considerar que aquesta acció cap al patrimoni de Sant Cugat és una acció aïllada on hi ha diverses... durant el transcurs del temps?
No, a veure, d'accions contra el patrimoni n'hi ha contínuament. Si ara tu vas a veure, per exemple, el pont de Can Bernet, veuràs les meravelloses pintades que s'hi han fet ara últimament. Clar, però això són coses que són com molt inevitables, vull dir... Sempre hi ha un nano jove que es considera amb l'obligació de fer una pintada sobre un monument. La transgressió i el que vulguis, però bé. Sí.
I en relació amb el futur del monòlit, es podrà visitar?
Sí, si s'instal·la dintre del museu, evidentment es podrà visitar, sí.
I teniu una mica una data per a aquesta instal·lació?
Doncs, francament, no, perquè la instal·lació d'aquí fora, en principi, depèn de que hi hagi un projecte que hi ha d'haver-hi una valla de protecció que separi perquè la gent no entri, diguéssim, doncs, fins al peu de la creu com ara. Ara aquesta creu era molt popular i la gent venia a seure aquí en el pedrís i tot plegat. Llavors això, diguéssim, es vol intentar d'evitar. I després, perquè per muntar tot això doncs, cal un pressupost i aquest any doncs, l'Ajuntament de Sant Cugat no està en les millors condicions possibles.
I si al final s'instal·la al museu, quin és el preu d'aquesta entrada per al museu?
No, el museu en principi és gratuït.
Vale. I aquesta decisió de posar la nova creu al museu és temporal o la nova ubicació de la creu serà fixa?
No, a veure, diguéssim, la creu dependrà del discurs que tingui el museu i, per tant, en un moment pot estar en un lloc i en un altre moment pot estar en un altre. A veure, el museu té més de 5.000 peces. Amb 5.000 peces no les pots exhibir totes, el qual vol dir que, depèn del discurs que estiguis fent, exhibeixes unes o no exhibeixes unes altres.
I per què vau escollir el Museu del Monestir? Per què vau escollir aquesta ubicació?
Perquè és el museu que hi ha a Sant Cugat, no hi ha un altre museu, per tant, si havia d'anar a un lloc protegit havia de ser en el Museu del Monestir.
I en relació amb el fet de la popularitat de la creu, vostè considera que en el museu la gent anirà a visitar aquesta creu?
La gent anirà a visitar, diguéssim, el museu, no anirà a visitar la creu específicament. No és un element que porti, diguéssim, molta atracció. La gràcia de la creu és que estigui aquí i si aquí continua havent-hi la rèplica, doncs ja funcionarà i no hi ha problema.
I què n'opina vostè del fet de que hi hagin aquestes bretolades o aquestes atacs contra el patrimoni de Sant Cugat?
Aquestes bretolades hi són a tot arreu, vull dir, no és una cosa específica de Sant Cugat, sinó que és una cosa que el patrimoni, doncs, sempre rep agressions. I aleshores, diguéssim, aquí, mira, perquè hi va haver-hi aquest incident, aquest mateix personatge, al cap d'uns mesos, es va enfilar en un poste amb un desfibrilador que hi ha a la plaça de l'estació i el va tombar i se'l va carregar.
I què considera que es podria fer en contra o per baixar una mica aquests atacs?
A veure, hi ha la llei de patrimoni, que ho explica molt bé, però tu què vols ser, agafar aquest senyor i posar-lo a la presó? Si és un senyor que és absolutament insolvent, si està a la presó li estàs donant llit i menjar.
Però potser amb educar la gent o amb algunes classes, en algunes xerrades que es facin a les classes...
Sí, però això ja es fa. Això ja es fa. Això, a veure, aquest senyor no és un senyor que tingui 15 anys, és un senyor que en té quasi 40, Vull dir, per tant, en fi, no és un problema de fer classes o no fer classes.
Sami, jo crec que ja ens ha quedat clar quin és el periple que ha seguit aquesta creu de terme de Sant Cugat, i li agraïm moltíssim al Domènec Miquel que avui ens hagi acompanyat amb aquest ambient de fons, perquè esteu en el lloc original on tants anys ha estat aquesta creu de terme de Sant Cugat. Per tant, és hora de tornar cap a casa. Gràcies, Sami.
Molt bé.
I gràcies,
adéu.
Domènec. Adéu, bona tarda.
A tu, Carme.
Adéu-siau.
Adéu.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Hola, sóc la Laura del Prat i m'agradaria recomanar-vos la sèrie de televisió El Agente Nocturno, que podeu recuperar a la plataforma Netflix. De fet, és una sèrie de l'any passat i la duració dels capítols sol ser d'uns 50 minuts i en sol un total de 10. La història tracta d'un agent de l'FBI que treballen al soterrani de la Casa Blanca i que tan sols està pendent d'un telèfon que sembla en un principi que mai sona, però després acaba sonant i s'acaba destapant un cas de conspiració contra la pròpia agència de l'FBI. Us la recomano, va sortir al març del 2023 i l'actor protagonista és el Gabriel Basso, que interpreta aquest agent de l'FBI anomenat Peter. Espero que us agradi.
The FBI is the United States' premier law enforcement agency.
Ma'am, please take my seat.
We have a zero-fail mission to uphold, which means that we expect nothing short of perfection.
FBI, I need everybody to exit the train right now.
Now please stand as I administer your oath.
Welcome to the White House, Peter. Have you ever heard of Night Action? It's a top secret investigative program within the FBI.
So you want me to be a night agent?
God, no. I want you to answer the phone for them. It rarely rings.
Yes, go ahead.
I'm in danger. There's intruders.
What do I do?
It's gonna be all right. I'm on my way.
We just lost two federal agents. They suspect someone in the White House of being involved.
They're after me now, aren't they?
Go! I have orders to protect you with my life.
The more you know, the more dangerous this becomes. You have no idea what you're getting into.
You found something.
This isn't a terrorist attack. This is an assassination attempt.
How do we know that you aren't in on this?
You're really on my side, aren't you?
Come on!
I haven't told you everything yet.
This plan of yours?
Here!
If we're wrong about any of it, we're done.
Take the wheel!
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Aquest és el resultat del treball del nostre convidat d'avui a la secció de Cultura. Ell és compositor de Santa Coloma de Gramenet. El juliol del 2023 va iniciar la seva carrera musical amb La Noche i aquest passat 1 de març ha llançat el seu segon tema, el que ara estem escoltant, Mandala. Ell és en Roger Comas, que ara mateix es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Roger, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Un plaer estar aquí. Molt bé, doncs presentant tema i també, bueno, vull fer una presentació també del que vindrà, que estic molt, molt orgullós de tota la feina que porto fent aquests mesos i ha passat una bona estona aquí, amb tots vosaltres.
Quina sensació has tingut quan escoltaves el teu tema per ràdio?
Xoca, eh? Perquè sí. Al final és una cosa que, sobretot com que estic començant, és el segon, com tu has dit, el segon tema que tinc, i xoca moltíssim perquè és una cosa que sempre idealitzes i quan passa entres en un procés de xoc que no saps com assimilar-ho, però bé, bé, tot...
Deixa'm que abans de continuar amb l'entrevista saludem el company Santiago Espasa. Santiago, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda, Carme.
Parlem d'aquest segon tema de Mandala, que Mandala. Imagino que no té res a veure amb La Noche. Pregunto, eh?
No. Bueno, a veure, no té res a veure. El significat com a tal, no. El que passa és que sí que estan... Estan relacionades les dues cançons.
En quin sentit?
Mira, La Noche la vaig escriure, vaig fer una espècie de comparació. Vaig jugar una mica amb com em sentia jo en el moment en què la vaig escriure, amb la pintura, amb el quadro de Vincent Van Gogh, de La Noche Estrellada, no? I bàsicament el significat que té La Noche és d'una persona que té poca autoestima o que l'autoestima que té és nula, i és com que està una mica cansat d'estar aquí amb tota la societat que l'envolta, no sent a gust, no? I vol, pues, escapar-se. En el meu cas, la Noche Estrellada és la música, i bueno, va sorgir el tema. I Mandala és una mica la superació de tot, no? Els mandales, els dibuixos, quan es pinten, quan es dibuixen, hi ha estudis que diuen que t'obren la ment, que t'ajuden a desconnectar una mica de tot. I jo ho vaig escriure, no, ho he de confessar aquí, que jo no he dibuixat mandales en la meva vida, però sí que és veritat que vaig escoltar una vegada un podcast que parlava d'això i em va sobtar, i en un moment de la meva vida, que és quan vaig escriure aquesta cançó, quan vaig veure que havia fet un clic, que havia canviat una mica el xip del moment de quan vaig composar La Noche, pues em va sorgir... escriure una cançó i vaig jugar amb això, amb el significat de mandala i amb com em sentia en aquell moment.
Llavors, bueno, m'imagino que si et pregunto per l'origen, pel naixement dels dos temes, la relació és el moment en què et trobes tu, no? Quan crees cadascuna d'elles.
Totalment. És un camí que ja ho puc dir aquí. Continuarà amb dos temes més. La setmana que ve ja aniré informant per les meves xarxes socials, però bueno, és un camí que... És un cicle, diríem, que es va obrir amb La Noche i que continuarà amb Mandala, continuarà amb un tercer tema i acabarà amb un quart tema i tancaré un cicle. I va tot una mica gira envoltant d'en Roger, d'en Roger Comas, no? De com ha estat per etapes que ha anat passant i que ha anat deixant, pues, amb cançons.
Clar.
Bona tarda.
Bona tarda, Santi.
Parla'ns una mica, ara centrant-nos en Mandala, de com va ser aquest procés de creació d'aquesta cançó.
D'acord. Bueno, com he dit abans, jo recordo que estava de viatge i jo quan faig viatges escolto molt la meva música, però hi ha un moment que quan porto tantes hores em canso i començo a escoltar coses noves. I vaig escoltar un podcast que parlava d'això, dels mandales, explicava una mica els processos, no?, de que quan tu dibuixes t'obre la ment, si tens un moment que estàs agobiat, que et passa alguna cosa negativa, és com clicar un botó de pausa. I em va semblar fascinant com pot ser que un dibuix et faci això. Però tampoc li vaig donar moltes voltes, ho vaig deixar aparcat, guardat, i vaig estar, bueno, sí, curiós. I ja havent tornat de viatge, diria que dos mesos després, va passar bastant, perquè jo al final escric les cançons així, em ve un moment espontani i escric, no és, vaig a escriure una cançó, a veure què surt, no, o sigui, jo necessito que tenia el moment d'inspiració, no? I em vaig donar compte de que el Roger havia progressat, que havia canviat el xip respecte a La Noche. I dic La Noche perquè, com és l'altre tema que tinc publicat, m'ha marcat molt. Tinc altres, però com que no estan publicats no m'han marcat tant, no? I vaig jugar una mica amb això, amb la sensació de progrés, d'alliberament, de dir, ho he aconseguit traspassar una mica la línia aquella en la que estava, i vaig jugar una mica amb això, amb el sentiment de lliberació, de desconnexió que havia aconseguit, deixar de viure tan intensament com vivia abans, i un acte de maduració, diria, quasi. I em va sortir un mandala, però no estava planejat, simplement la primera frase de la cançó és «Empecé a notar la fuerza de ese mandala», i em va sortir quasi automàticament. Jo crec que ja vaig jugar una mica amb la informació que tenia guardada aquell dia que vaig escoltar el podcast i va sortir això, i la veritat que molt orgullós. Ha sigut una cançó que m'ha costat molt composar-la, no la lletra, sinó tot el tema d'harmonia, melodia i tal, m'ha costat molt, més de lo normal, però al final ha sortit i estic molt content d'estar-la presentant aquí.
I això de... apareix un instrument, no?, en aquesta cançó.
Apareix un instrument en aquest...
El piano.
El piano. Bueno, en clar, aquesta cançó i en La noche i...
I a les properes, m'imagino.
I a les properes.
Clar, potser el piano, que és per tu, aquest instrument.
El piano, per mi, diria que la música, però el piano, sobretot, també és una manera d'entendre com viure la vida. És una manera de viure la vida, per mi, òbviament. Sí que és veritat que jo no havia tocat el piano mai, havia estudiat guitarra, però diguem que l'instrument que em va fer despertar-me les ganes de començar a escriure cançons va ser el piano. I sincerament, sóc autodidacta, però a la vegada no, m'explico. Vaig començar autodidactament, però quan ja tenia clar que jo volia dedicar-me a això, vaig començar a formar-me, i ara mateix estic al segon any de carrera de música i estic formant-me. Per tant, és una mica autodidacta, una mica ara ja en formació, i amb els pròxims anys, quan acabi ja la carrera, ja podré dir que sóc professional, però sí, el piano me l'emporto tot arreu, o sigui, me l'emporto tot arreu, faci els concerts que faci, no entenc la vida sense un piano, i és d'on surten les meves composicions.
I com ha sigut rebuda aquesta cançó? Bueno, i La noche també.
La noche. Sincerament, jo crec que aquesta cançó ha impactat una mica més que La noche, perquè jo, la gent que m'envolta, i m'ho diuen molt, estan acostumats, perquè clar, jo he fet alguns concerts, he fet els meus recitals, he mostrat les meves cançons, i la gent estava acostumada també una mica pel meu referent, que és en Pablo López, que té cançons molt, molt intenses, molt... molt profundes, la gent està acostumada a que escrigui cançons o que canti cançons com La noche, amb el significat com La noche, que siguin més tristes, et diria, més profundes, o més de donar-me compte de coses que passen que no són agradables però que estan passant. Jo crec que va xocar una mica La noche perquè va ser la primera cançó que vaig treure i és com, aquí està Roger Comas, però jo crec que ha xocat més Mandala, perquè tant el ritme, la composició, els instruments que hi ha, la manera com sona tot, la sonoritat que té, jo crec que es veu un Roger en La noche, es veu un altre Roger en Mandala, i insisteixo, es veurà un altre Roger en les pròximes cançons que vindran, jo crec que impacta més Mandala. També perquè amb La noche la vaig publicar i a totes les plataformes digitals i tal, però Mandala ja hem tret videoclip, hem fet més coses, estem fent promoció aquí a la ràdio, i jo crec que està impactant més, sincerament.
O sigui, hi ha hagut realment com un gir, no?, entre La noche i Mandala. Llavors podríem dir que Mandala suposa un abans i un després per tu?
Per mi sí.
I en els teus projectes de futur?
En el meu projecte, Mandala no inicia un projecte, sinó que el continua, però marca sobretot un punt d'inflexió en quant a sonoritat i en quant al Roger que vull mostrar. És un cicle que, com he dit, durarà 4 cançons. Aquesta és la segona. En les properes setmanes seguiré anunciant coses, però sí. Mandala és un punt d'inflexió amb el Roger que vull mostrar de cara al públic i de cara als meus oients i a la gent que vulgui compartir amb mi la música.
Clar, quan parles del Roger que vull mostrar, quines són aquestes principals característiques? Llavors, què diries que apareixeran com en les teves cançons que dius aquest és el Roger?
Vull mostrar un Roger, per davant de tot, sincer, sense filtre, o sigui, filtrant coses que, òbviament, no vulgui compartir, però que se'm vegi tal com soc. Jo sempre intento ser sincer. No dic que a La noche no sigui sincer, però sí que és veritat que jo crec que ara he fet un canvi de xip total, que a lo millor ara La noche no reflexa el moment en el que jo estic. Per tant, jo el que procuro molt és que quan trec cançons, treure les cançons que reflexin com és el Roger en aquell moment. I si el Roger ha madurat respecte a la noche, treure una cançó que mostri aquella maduració, no una cançó que continuï mostrant el xip en el que estava amb la noche. Per donar-te un exemple, aquí diu la noche, ara diu mandala, i en un futur a lo millor trec una cançó que no té res a veure amb mandala perquè he tornat a madurar, he tornat a canviar aspectes de la meva vida, vaig creixent i no se sap mai, no? Però és una mica el perfil que vull tenir.
D'aquests projectes de futur que ens has comentat,
sí.
Quatre cançons, dius, que vindran?
Bueno, dos més, quatre, comptant la noche, mandala, vale. Dos més. Vindran més cançons, però de moment, en aquest cicle, són quatre cançons. De fet, bueno, la setmana que ve, és que no vull spoiler
clar,
aquí.
Volia demanar algun spoiler.
Però la setmana que ve donaré ja bastants detalls del pròxim treball que publicaré i que també és molt especial per mi i que està relacionat també tant amb mandala com la noche i ja anirem dient a poc a poc.
Molt bé. I parlant una miqueta de tu, o sigui, per què vas decidir posar-te a composar? Fa molt de temps? Quan eres petit ja començaves a escriure?
Buah, és una pregunta que a vegades em faig jo. Però no, la veritat és que jo quan tenia 12 anys, primer d'ESO aproximadament, ja escrivia, no escrivia cançons, escrivia poemes perquè no tenia encara coneixements musicals, ni havia tocat el piano, ni res, i escrivia, però no sabia per què escrivia. Jo a vegades pensava que era perquè estava avorrit a classe i volia començar a escriure per distreure'm, però amb el temps em vaig donar compte que tot tenia una relació, no? Llavors va ser als 14 anys que em vaig escoltar Pablo López i em va marcar molt l'artista amb la seva música, però sobretot com viu ell tot. Perquè em vaig donar compte que jo al final sóc una persona que no mostra els seus sentiments i m'ho guardo tot per mi, i això a vegades em fa mal, i la manera de treure-ho és amb la música. Jo volia també ajudar la gent que es pugui arribar a sentir com em sento jo a vegades, de dir, no esteu sols, aquí teniu una cançó, que a mi també em passa, és normal, si us passa, escolteu aquesta cançó, se us passarà, i si puc servir d'ajuda, pues, jo encantat.
O sigui, això al final vols ser com una mica també ajudar a la gent.
Ajudar la gent amb la meva música.
Que una mica els sentiments o les emocions que tu tens també la té la resta de la gent.
Exacte,
o sigui, no,
són persones.
Són persones i tothom podem passar per diferents coses. I llavors, també d'aquestes composicions, d'aquestes coses que vas escriure tu quan eres petit, algun cop o en algun moment arribaran a la llum? O s'han quedat allà i mai més?
No arribaran a la llum perquè no sé on estan les lletres, perquè si no sí que arribarien a la llum. Bueno, no, a veure, podrien arribar a la llum si trobés alguna, com dic, si en el moment en el que estic digués vaig escriure jo i ara em sento com vaig escriure jo, si és... Clar, ho vaig escriure en 12 anys, potser era algo que no tornaré a sentir més perquè era en aquell moment que comences l'etapa de l'ESO, diguem, comences una mica la pubertat, les hormones estan revolucionades, no? Clar, ara no sé si publicaria jo, però no sé, jo sempre que... No, escric moltes cançons, però no totes arriben a dir això sortirà com a projecte. Començo algunes fins i tot amb música i tot, i al final les abandono perquè em dono compte que no mostro el que vull mostrar en aquell moment, i després potser en un futur em sento identificat amb allò que vaig escriure i ho recupero i ho torno a treure. Em passa també amb moltes melodies mandala, de fet, que això no ho he dit, però ja que estic aquí ho dic, ara que em treus el tema, la intro de que faig amb piano, no era d'aquesta cançó. Aquesta intro la feia en una altra cançó que al final no em va acabar de convèncer, però no volia abandonar la intro aquesta perquè em sembla que mola molt, i la vaig deixar aparcada per si un dia la podia utilitzar, i vaig veure que encaixava amb aquesta cançó i la vaig decidir pues, col·locar-la aquí, i aquí estem, a mandala.
Doncs Roger, també volia dir, clar, has dit que diràs notícies la setmana que ve.
Llavors,
una mica els teus oients, no? Que et segueixin on per poder rebre aquestes noves notícies?
A les meves xarxes socials, Roger Comas Music, bueno, Spotify per escoltar la meva música, Roger Comas, tal qual, i a YouTube, Roger Comas Oficial. I res, estic en totes les plataformes digitals sonant amb mandala i la noche, i que estiguin atents sobretot a Instagram, que és on més actiu estic, i en TikTok també, i això, Roger Comas Music.
Roger Comas, gràcies per venir al Connectats, gràcies per presentar-nos el teu últim i segon tema, aquest mandala, que servirà per tancar el Connectats d'avui. T'agraïm moltíssim que hagis passat pel programa, que et vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, adeu. Santiago, a tu també. Gràcies i bona tarda als dos.
A tu, Carme, bona tarda.
I el que dèiem, acabarem amb la música de Roger Coma, el Mandala, aquest segon tema d'aquest colomenc. Demà més, edició de divendres del Connectats, presentat pel company Joan Miquel Fernández. Gràcies a tots, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau. Se reflejan los colores de esta belleza. Yo quiero perderme y deslizarme con delicadeza.
Sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Media.
La banda sonora de la teva vida, Jukebox de nit. Retroba't amb cançons imprescindibles de la teva història. Jukebox de nit. Fes la teva elecció a Jukebox de nit. musicals@cugat.cat. Yesterday all my troubles seemed so far away.